Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tots els detalls de la nova vaga de mestres i professors d'avui. El pols entre els docents i la Generalitat continua ben viu. El sindicat majoritari dels mestres, l'USTEC, ha demanat al matí de Catalunya Ràdio 400 euros al mes d'augment salarial. El govern, però, descarta millorar el que ja va pactar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, com ha deixat clar la consellera d'Educació, Esther Ribó, també al matí de Catalunya Ràdio. Totes dues parts es reuniran dijous. També hem connectat amb Madrid. Allà la Fiscalia acusa els fills de l'expresident Jordi Pujol de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera i del procés. I us hem detallat també la petició de pena de presó que la família d'Helena Jubany ha concretat sobre el principal acusat de l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat. 26 anys de presó demanen per Santiago la Iglesia, a més d'una indemnització de 600.000 euros. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs estem pendents dels efectes de l'explosió d'una bombona de butà que ha provocat destrosses a prop de la Rambla del Poblenou de Barcelona. No se sap encara si hi ha víctimes, però al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies i el 112 ha rebut una trentena de trucades. Anem, doncs, cap allà. Miquel Jarque, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, tenim un balanç de víctimes. Una persona en estat greu, una persona en estat menys greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat. Gairebé totes les persones ferides ha estat per inhalació de fum. I és que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. Aquest és un carrer molt, molt petit, molt estret. El foc, veiem com estan treballant ara mateix els bombers amb una escala mecànica, la façana ennegrida, el foc apagat i com entren en un edifici de dues plantes. Els bombers de Barcelona s'han desplegat aquí amb 10 dotacions. El SEM també hi ha enviat una desena d'ambulàncies. Aquí, al costat, a tocar d'aquest edifici, una residència d'avis i una escola bressol que no consta que tingui persones ferides.
Doncs aquesta és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona. Us informarem de possibles actualitzacions. Més notícies. Hi ha més acomiadaments previstos a Catalunya. L'empresa Quality Espresso ha anunciat un ERO per tancar la producció a la Zona Franca. Aquesta companyia, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè professionals, ha anunciat a la plantilla la seva intenció de presentar un ERO d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. La majoria de la plantilla, de 117 persones, treballa justament en aquesta àrea, però els sindicats encara no saben quants acomiadaments es volen fer. El PSC, Junts i Esquerra han presentat al Parlament una llei específica per fomentar el mecenatge. Entre altres, preveu deduccions de l'IRPF que aniran del 15 al 30%, una forquilla que puja fins al 95% en casos concrets, com el, per exemple, el d'una donació que vingui d'una herència. La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, considera que és una llei que arriba tard.
És una mica simptomàtic que Catalunya, que és un país que hem crescut amb l'associacionisme i que tenim exemples dels que encara vivim, no? del que el mecenatge ha significat en el llegat de la nostra pròpia història, que no tinguem llei de mecenatge i que altres comunitats autònomes, com Castella-La Manxa, tingui llei, és un fet que és sorprenent, si més no.
Més qüestions. El president de les Illes Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagis d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final. Anem a Madrid ara. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. Sanitat nega rotundament que hi hagués cap contagiat quan el creuer va arribar a la Granadilla. Allà només es va fer un test PCR als passatgers que tenien algun símptoma i el pacient espanyol positiu d'antivirus no en va tenir cap fins ahir al vespre. Fernando Clavijo acusa, la ministra Mónica García respon.
Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
La bronca política no fluixa mentre el Ministeri no descarta que surtin més positius entre els 14 passatgers que hi ha aïllats a l'Hospital Gómez Ullà a Madrid.
I ens quedem a la capital espanyola perquè la presidenta madrilenya acusa el govern espanyol de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana de boicotejar-la amb el vistiplau i l'ajuda del govern espanyol. La Moncloa diu que des de l'ambaixada es va oferir protecció a Ayuso, però ella ho va rebutjar. Ens quedem, doncs, com dèiem, a Madrid. Tania Tàpia.
Bona tarda, ja de tornada a Espanya. Ayuso assegura que va cansar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusa la Moncloa de tirar el foc. Sánchez evita entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya.
I si no és perquè nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar part del viatge a Mèxic, Ayuso s'ha quedat el cap de setmana al país sense agenda pública.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès, bona tarda.
Bona tarda.
La consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Tots bé?
De
bé,
moment.
Sí.
Bueno, de moment esperem que duri, no?
Tot just sí, però com que, dia, com que el dia començava assolellat i ja ens han dit que hi haurà pluges...
No, pluges, i en alguns moments...
I ara podran ser perilloses,
sí,
doncs...
Sí. No és que no s'esperen, ens ha dit el Mauri, que plogui molt, però sí una quantitat important en poc temps. Per tant, pot ser intens. La Neus, que és previsora, porta paraigües.
Però el paraigües
és
molt petit.
Sí, amb aquest paraigües no farà front a aquests aiguats.
No
faré
propaganda, però és boníssim. Si ha de ploure molt,
aquest paraigües... Però què vol dir boníssim? Per fer què? Perquè pesa poc.
Ocupa poc. Pesa poc i es veu que és d'una tela especial.
Sí, però si plou, tapa o no tapa? Perquè aquells que pesen poc, ocupen poc i després no tapa...
Si anem dos, no.
O no ha de ser-hi o ha de ser gros.
I si fa aire...
Aguanta.
Sí? Era la prova. Aguanta, aguanta.
Molt bé. Al vespre ja trucaré a veure si ha aguantat la tromba que et pugui caure a sobre o no. Bé, en tot cas, saludem qui ens porta el primer tema des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ho fa. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs preparada tu per les pluges o no?
Bueno, mira, vaig posar dues rentadores ahir, vull dir que avui ja que ploqui el que vulgui.
Tens feina feta, si has recollit la roba estesa, llavors ja està.
Sí, escolta, ja ho tenim.
Ja, que vinguin. Què ens vols proposar? No deu ser de pluja, no?
No vull parlar de la pluja, és una altra mena de pluja, diguéssim, no? Diguéssim, vull parlar-vos que fa un temps que s'estan posant de moda això dels preus dinàmics, que en altres paraules podríem dir que és la gran aixecada de camisa, no? Els preus dinàmics són aquests preus que impliquen que varien, no? El preu varia en funció de l'oferta i la demanda. El patim se suposa en comprar bitllets d'avió, reservar hotels, per exemple, però és indignant especialment en el tema d'entrades de concerts i d'esdeveniments. L'últim any he hagut de comprar diverses entrades a Ticketmaster, no per mi, sinó per la meva prole, diguéssim, i només de pensar que o sigui, cada cop que he d'entrar a Ticketmaster a comprar una entrada ja m'estresso, saps? Sobretot perquè és que has de prendre la decisió molt de pressa, no? Perquè et foten les entrades i llavors compro o no compro, què estic disposat a pagar, no? El cas és que les entrades s'oferten amb un preu oficial, que sempre està molt bé, però després pots acabar pagant el doble o més, vull dir, és una absoluta barbaritat. De fet, hi ha vegades que diuen, no farem preus dinàmics, no? I tothom diu, que bé, no? Per exemple, ara fa poc ho vam fer amb aquest de l'Olivia Rodrigo, però després hi ha entrades Platinum, que bàsicament és el mateix que un preu dinàmic, tot i que no li diuen preu dinàmic, Vull dir, és una entrada que no té res d'especial, o sigui, no té cap avantatge encara que es digui Platinum, és normal i corrent, simplement està regulada per la demanda que hi ha. En definitiva, que això és una gran estafa. Cal dir que, en principi, no és culpa de Ticketmaster, que és tot el que pensem primer, jo crec, sinó que és cosa dels artistes, que són els que marquen si s'apliquen o no s'expliquen preus dinàmic. Vull dir que no hauríem de disparar contra qui no toca. L'OCU, l'Organització de Consumidors, se suposa que ha demanat una regulació del mercat, especialment per la venda d'això, d'entrades d'espectacles, ja que en aquest àmbit, a diferència del que passa doncs, amb hotels, avions, Ubers, etc., no hi ha competència, perquè o la compres allà o no la compres, no? I, per tant, no hi ha alternativa. He vist que no sembla que hi hagi cap país que ho hagi regulat, tot i que sí que hi ha una directiva òmnibus de la Unió Europea que indica que, bueno, que ha de quedar clar quines són les condicions i com s'efectua, no, aquesta, diguéssim, com funciona el preu dinàmic i anunciar que existeix això. Però vaja, que em sembla una mica inquietant perquè et deixa com molt desprotegit com a comprador, no? I com ho veieu vosaltres?
A més, els que tenim una edat, ens trenca allò d'una cosa té un preu. És a dir, jo vull comprar-me aquesta camisa val tants euros. Em va bé, la compro. No em va bé, no la compro. Ara, això de què? No, al matí val tant, a la tarda val tant i demà passat valdrà una altra quantitat? No, escolti, a mi m'està fent marejar i m'ha fet gran. Deu ser això, també pot ser.
Jo tinc un dubte des de la absoluta ignorància. En el tema aquest dels concerts, per exemple, això que comentaves de Ticketmaster,
hi ha l'opció, o s'ha comprovat que existeixi l'opció de que si algú no ha venut totes les entrades, com el malbaratament, perquè no es, perquè,
les
perquè no es
perdin,
es venguin més barates, o aquesta opció no es contempla?
No ho sé. Clar, jo sempre que he comprat ha sigut d'aquests que hi ha bufetades. Clar. Però clar, quan diuen preus dinàmics, sempre és preu dinàmic a l'alça. O sigui, ningú pensa, ah, no, doncs si resulta que en sobren, després baixaran.
Sí, sí.
Això no passa, això no passa, eh?
Que m'ha agradat que diguis que ja que els preus oficials fixats estan bé.
Bueno, bé,
jo
sí.
Jo d'aquí dies vaig veure Bad Bunny, que estic molt orgullós, i vaig comprar l'entrada fa...
Vas aconseguir-la?
Sí, vaig aconseguir-la fa un any, però tampoc diríem que seria un preu... Ja no sé què és un preu raonable, diguem-ne, però no he pagat el preu que pagues per...
No és un preu popular,
No és un preu popular, diguem-ne, però... clar, és veritat que és un fenomen que fa molt poc temps, però és l'essència del capitalisme, de la llei de l'oferta i la demanda. Mm. Això no vull dir que hi estigui d'acord, al contrari. De fet, a mi m'agradaria que m'ho regalessin, però o que hi hagués el que diu la Carlota, el de tota la vida dels preus fixats. Ara bé, hi haurà algú que ho deixarà de fer? No, perquè en tots aquests concerts Bad Bunny, Olivia Rodrigo, en tots, encara que hi hagi oferta dinàmica, no es diu, ara els preus dinàmics igualment s'omplen. Ara, si algú comença a regular, com va passar amb Oasis al Regne Unit, que van posar una mica de traves, doncs veurem si això canvia, perquè si no, com sempre, estarem exposats a que el mercat ens va posant exigències i nosaltres anem comprant cada dia.
Hi ha dues maneres, eh? Ho va intentar el govern del Regne Unit, en què va intentar posar algunes traves perquè això no es produís així, i l'altra és que l'artista s'hi negui, que aquesta
clar,
és una altra.
Aquest, clar, perquè diuen, aquí sembla que els dolents són els que venen.
Clar. També és veritat que hi ha alguns artistes que diuen, no he sigut jo, ha sigut el meu productor, que aquí també fan trampa. Perquè, clar, si l'artista no vol, no es ven així. I, en canvi, si l'artista o no vol intervenir o ja potencia que això es vengui així, doncs llavors, clar, estem amb aquest problema. Però sí.
Abans, quan érem una mica més joves nosaltres, calculàvem que anàvem a fer una cua, compràvem les entrades, i llavors, eventualment, si t'havies quedat sense, si estaves fent cua pel Bruce Springsteen, no? Llavors hi havia la revenda. Ara ens expliquen els promotors, no?, que la revenda, amb la venda electrònica, és molt més difícil. Però, en canvi, ara hi ha els preus dinàmics, no? I encara hi ha altres coses que a mi també em semblen com molt surrealistes, que és si vostè és d'aquesta entitat bancària, tindrà pool position per poder comprar aquestes entrades, que això encara em sembla, no?, com perquè al final hauràs de tenir un compte a cadascuna de les entitats.
La Rosalia va passar, anava molta gent boja buscant clients del Banc de Santander perquè eren els que tenien la prioritat.
Sí, ens va bé amb tres filtres previs, fins i tot, no? Santander, després de la promotora del concert... Res per aconseguir-ho. I el problema, o no és el problema, és el mercat de la indústria musical, que les entrades van pujant any a any de manera imparable. Si tu fa 5 anys et diguessin que haguessis pagat 200 euros per un concert, no per un concert, sinó per la gran majoria de grans concerts que es fan a Barcelona, que és el que s'està pagant, tu diries que no. Això respon a que el mercat musical ha canviat, ho hem parlat moltes vegades, però tampoc és que n'estiguem fent res com a usuaris. Al contrari, un concert ja s'està veient com una immensa experiència per la que val la pena pagar 200 euros i no els 20 que jo pagava, un record, quan era jove, i ens estem acostumant. Per tant, potser també ens acostumarem que d'aquí a poc en pagarem 500 o 600 si el preu dinàmic ho diu així.
I això és una taca d'oli que s'estén, perquè els que ens agrada el futbol, també ara mateix, igual, si vols anar al Camp Nou, o ets abonat...
O res.
O oblida-te'n. Perquè abans allò que no, és que em deixaven el carnet o algú no, tenia una mica... Ara això és complicadíssim. I si vas al mercat a comprar, prepara la cartera.
És una cosa que passa molt aquí, perquè jo tinc algun amic que és un boig al futbol i va a partits a Europa, i aquí el que passa és que qualsevol partit que ningú se m'enfadi, ja saps que no sóc futbolera, però que no és un Barça-Madrid, Atlètic de Madrid, sinó d'equips més modestos, doncs també són molt cares les entrades, i en canvi hi ha lligues europees on tu pots anar a veure
l'Alemanya
partits.
La modèlica, en aquest cas, és l'Alemanya.
Perquè no està fixat i perquè sempre hi ha demanda. Sempre hi haurà turistes que volen anar a veure el Barça, perquè és una de les atraccions de la ciutat. Si tu te'n vas a veure el Porto per 20 euros, perquè no és una demanda turística.
Però jo no estic dient, per això et deia, que ja no passa només en partits del Barça o per anar al Camp Nou, sinó que en partits d'equips més modestos de la Lliga Espanyola també s'estan pagant uns preus que no són homologables a partits similars en altres lligues europees.
Però si tu ets un turista que està a Barcelona, de qualsevol país que té un nivell de vida superior a Catalunya, doncs és fàcil que, com diu el Maiol, de la mateixa manera que el Museu del Barça és el museu més visitat a Barcelona, doncs puguis anar a veure un partit de futbol i sempre hi haurà algú que podrà pagar-ho.
Avui sentia al matí de Catalunya Ràdio que deien que es calcula que el 20% del turisme que ve a Barcelona és turisme esportiu. Que vol dir, bàsicament, venir a veure el Barça, o potser MotoGP, o potser algun la cursa de Fórmula 1, però un 20%, és a dir, un de cada 5 turistes que ve a Barcelona és per viure algun esdeveniment esportiu. Que això també és veritat, que en algunes, per exemple, algunes pistes de l'NBA també es produeix molt. Molta gent que va a veure la pista del Chicago Bulls o el Madison Square Garden de Nova York. I aquí també, clar, també és veritat que abans tu anaves a fer les cues pel concert que es feia a la teva ciutat. I, per tant, la teva competència, diguem-ne, eren els teus conciutadans. Ara, com que es veuen per internet, els concerts de Barcelona els compra la gent de tota Europa i fins i tot tot el món, si volguessin, igual que els partits del Barça. És a dir, que també entrem en aquesta mundialització, globalització dels esdeveniments que fa que la competència sigui molt més ferma i que, per tant, els preus encara vagin més. I, per tant, que s'inventin aquests sistemes de pujar els preus perquè saben que hi ha gent que té un poder adquisitiu altíssim que et compra les entrades a un preu prohibitiu.
I per això, però, amb el Camp Nou, a dos terços de 60.000 persones d'ocupació, es va fer la facturació més alta de la història en un sol partit, que van ser 16 milions d'euros.
Però, aleshores, l'única via és la regulació. Per la via de la Unió Europea o de l'Estat espanyol o de qui sigui, no? Perquè, si no...
perquè si no només podran anar al futbol, a concerts i esdeveniments, futbol, no? A partir d'una determinada renda, i bueno, això ja s'hauria d'intentar evitar.
Ja passa. No podran, sinó ara ja només s'ho pot pagar, qui s'ho pot pagar.
El que és trist és per això que al final els artistes que estan fent això són els artistes que ja són milionaris. Saps
que no ho necessitarien, vols dir.
Clar, llavors dius, no ho sé, no? Vull dir, vaja, no sé, a mi em sembla bastant indignant. Vull dir, jo si fos una d'aquestes fans, crec que, no sé, hauríem de fer una vaga, no? Una vaga de que vingui algú a petar-ho i no li comprés ningú. Això no passarà.
Ara faré una generalització que potser no és justa, però en general la gent que té calés li agrada guanyar calés i, per tant...
Com més en tens, més en vols.
Jo un cop vaig trobar entrada de Batbani, si no sap greu, la mobilització la deixaré per un altre concert i, per tant,
a partir després, un cop passi Bad Bunny, llavors ja et mobilitzaré.
Jo em vaig quedar sense Van Morrison, vull dir que si algú a un preu assequible es deixa, doncs que avisa.
Que no sigui dinàmic, eh? O allò de...
Home, si és dinàmic a la baixa,
allò de,
sí.
Venc un bolígraf per no sé quants mil euros i, a més, regalo una entrada de no sé què, que aquesta és la tàctica pels que volen fer revenda. Bé, en tot cas, queda feta la denúncia, tot i que em fa l'efecte que de solució no n'hi veiem. Però, vaja, més enllà que això, que siguin els mateixos artistes els que es plantin, però està difícil. Carlota, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Passant 2 minuts d'un quart de quatre. Una pausa i de seguida anem amb el tema del dia. Un altre dia de mobilitzacions de mestres i professors.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Catalunya migdia. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Avui, que és el primer dels 3 dies de vaga d'educació a tot Catalunya, que es faran aquest mes de maig i també a principis de juny, mestres i professors tornen a fer vaga amb les mateixes reclamacions que el primer dia: baixar les ràtios, més personal per poder dur a terme l'escola inclusiva i també millores salarials. Aquest matí a primera hora hi ha hagut talls de carreteres de docents que després s'han incorporat a la manifestació a Barcelona, una manifestació en la que hi torna a haver moltíssims mestres, segons segons els sindicats, 70.000, segons la Guàrdia Urbana, 26.000. Pel que fa a la vaga, els sindicats asseguren que ha tingut un 70% de seguiment. El Departament d'Educació diu que un 32% de seguiment. Sempre hi ha aquest ball de xifres. Més enllà dels números, el conflicte fa mesos que està enquistat. De fet, des de principis d'any, quan el Departament va arribar a un acord amb els sindicats minoritaris de l'educació, Comissions Obreres i la UGT. Avui el sindicat USTEC, que és el majoritari entre els mestres, ha assegurat que podria aixecar les protestes que hi ha convocades si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Recordem que al pacte, el govern ha establert un augment salarial de 3.000 euros anuals en 3 anys, és a dir, que d'aquí a 3 anys els mestres acabarien cobrant 200 euros més al mes, la meitat del que demana l'USTEC. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per poder aconseguir aquesta pujada de sou.
Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Pues venga, anem a veure si això és una fórmula possible. Hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues...
Al mateix Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, no s'ha mostrat gaire oberta a la possibilitat de pujar l'oferta en el pacte que ja es va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, i, de fet, diu, acusa els sindicats de fer propostes maximalistes i ha defensat l'acord salarial pactat amb els minoritaris.
Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que, al final, són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
Queda demostrat doncs, que les posicions continuen molt allunyades, tot i que demà passat hi ha convocada una nova taula de negociacions entre sindicats i departament, en què es podrà veure si hi ha algun marge de negociació. Una taula on sembla que el govern simplement vol escoltar les demandes dels professors, tornarà a defensar l'acord signat, però si hem de fer cas al que diu la consellera Niubó i el que després ha dit la consellera portaveu, Sílvia Paneque, no s'espera una contraoferta del govern als sindicats d'ensenyament.
Jo crec que aquest govern, en el tema de l'educació, en altres també li ha passat, però en el tema de l'educació li ha passat dues coses. Hi ha una part de problema heretat important, és a dir, el problema de les ràtios, de l'escola inclusiva, el problema dels sous, no és una cosa que comenci amb el govern d'Illa. Per tant, diguéssim que hi ha un acumulat que li esclata a ell i després el govern, aquí sí, ha comès errors propis. Crec que jo ho he comentat aquí alguna vegada. Presentar com a acord de país un govern on no hi és... un acord de país amb uns sindicats on no hi és el principal i més combatiu, que és USTEC, doncs és fàcil pensar que pot no sortir bé. Probablement no van saber calculat tampoc el cabreig que hi havia en la comunitat educativa, no?
Només calia tenir algun familiar o alguna amic en la comunitat educativa que estigui en els xats de professors per saber quin nivell d'emprenyada hi havia amb les condicions,
sí.
No només amb aquest govern, estic d'acord amb tu, que amb una situació heretada de fa molts
clar.
Anys.
Clar, és a dir, no, jo sempre dic que a l'USTEC no hi ha conseller que li faci bé. I per tant no, ni la Niubó ni els que hi ha hagut d'Esquerra que han sigut la majoria perquè en el tripartit i en el cas dels governs amb la marca posterior sí. De Convergència sempre dic que hi ha la cartera Esquerra perquè a més Esquerra era un partit que tradicionalment tenia una bona relació amb els mestres, havia arribat a dir que era no, allò el partit dels mestres, una generalització segurament injusta, però s'havia dit, i amb USTEC tenien una bona relació. En tot cas, jo crec que no es van calcular bé les forces ni per una banda ni per l'altra, perquè és veritat que qualsevol que estigui en un xat de mestres era fàcil veure el cabreig que hi havia, qualsevol que estigui en un xat de pares veurà que hi pot haver una part de comprensió, però també pot haver-hi un efecte bumerang si aquestes manifestacions o aquestes vagues són sostingudes durant molt temps i, sobretot, si al final, el dijous, el govern no pot dir que va només a escoltar. Tu ets una part de la negociació, per tant, entenc que avui ningú vulgui dir em mouré del lloc, no?, perquè tu vas a negociar, per tant, avui doncs tothom al carrer i dijous ja ho trobarem. Però el govern que deia que no s'asseuria, doncs el dijous s'asseu, per tant, ja s'ha mogut. Crec que si al final això s'acaba resolent només amb diners, crec que la imatge d'USTEC tampoc seria la que li convindria, perquè en principi, i a més tenen raó, això no hauria d'anar només de diners. I quan es diu que l'educació ha de ser una prioritat de país, doncs passa també per algunes de les coses que estan denunciant del que passa a les escoles, no? Veurem dijous, segur que no en sortirà res. Seria molt estrany que en surti res, no? Però el sol fet de que estiguin disposats a seure, doncs ja em sembla un cert pas endavant.
Jo diria que amb tot el que portem de curs i amb aquestes 17 jornades que al final haurem tingut de vagues, s'ha anat com escalant el conflicte de manera que es podia haver estalviat. És a dir, crec que aquí estem fent una crisi del sistema educatiu del país, perquè ni els uns ni els altres no han encertat la negociació i segurament en les darreres hores no han encertat el relat tampoc, no? D'una banda, doncs, el govern és veritat que ha heretat coses, però crec que els consellers d'educació sempre hereten coses, com les hereten els d'afers socials i les hereten, no?, els que porten habitatge, perquè són conflictes endèmics, no?, que tenim en l'estat del benestar. Però el govern potser es podia haver estalviat coses que han encès encara més les manifestacions, no? Les dues Mosses d'Esquadra infiltrades a l'Assemblea no han fet cap favor. La polèmica dels Mossos als instituts, amb la consellera Niubó dient jo no en sé res, i la consellera Parlon, que demà haurà de parlar al Parlament, tampoc han ajudat amb res. I, per tant, jo diria que aquesta crisi que s'ha anat fent grossa i que ha anat creixent i que s'ha anat escalant, doncs s'han de buscar responsabilitats als dos costats, no? Quan un està disposat a negociar, al final ha de moderar i mesurar com diu les coses i què fa també, no? I és evident que si tu vas a la vaga has de pressionar, però has de mantenir la teva autoritat moral per pressionar. I crec que aquesta mobilització anava de moltes d'altres coses, anava d'una escola amb professionals que poguessin atendre la diversitat, anava de recursos i anava de moltes d'altres coses, a més dels diners. I, per tant, crec que aquesta sortida d'avui dels 400-500 euros, potser, ho veurem amb els dies, no ajuda el col·lectiu de mestres que està al carrer. Que és veritat,
No va dir-te. Entenent això que dius, és veritat que avui, parlant, per exemple, la nostra companya Sara Canyete, que ha estat a la mobilització de mestres i de professors...
Els talls de veu deien moltes altres coses.
I ella, quan li dèiem, escolta'm, però parlen d'aquest augment de sou, que diu la Iolanda Segura, i diu, no, aquí no es parla de l'augment de sou, aquí es parla de les ràtios, aquí es parla de l'escola inclusiva, aquí es falta de que no tenen mesures, de que el govern no els escolta, i a més de l'augment de sou. Però no ho centralitzen tot en l'augment de sou. Vull dir que a vegades també, potser per la poca traça dels portaveus o perquè a vegades els periodistes apretem per treure un titular i quan en traiem un l'estirem molt, ha quedat avui molt reduït als 400 euros, quan és veritat que fins ara l'augment de sou era una de les reivindicacions.
Critiquem que es faci un acord amb els dos sindicats que no són majoritaris al sector i que, en canvi, potser avui el sindicat majoritari del sector, que durant el procés ha estat reivindicant totes les altres coses, potser no ha afinat del tot. No?
Vostè, que és el sindicat principal, que no el majoritari, és una precisió, no ho dic per presumir, sinó perquè és un error que a vegades al matí també cometem i dic, no, que és el principal, perquè no té la majoria. A vegades tampoc ni els propis representants d'USTEC, que sempre ha demostrat una actitud molt combativa, defensen certs arguments, sobretot aquestes reivindicacions que feien avui. A mi m'ha sorprès avui, no ja el titular de l'Ara, que ja m'ha sorprès de bones a primeres, sinó que quan nosaltres li hem preguntat al matí, ni tan sols digués això de dir, escolti, era una pregunta molt dicotòmica d'això i hem exagerat, però el problema no és aquest, perquè realment, efectivament, si tu parles amb els professors, el que et diuen és que els problemes són molts altres. Però el que ha dit Iolanda Segura no és, escolti, per aixecar-nos de la per aixecar les mobilitzacions volem una persona més
una
a cada aula,
volem
una ràtio més baixa, no ha dit, volem 400 euros més al mes. Que això a qualsevol treballador, encara que tinguin tota la raó els professors, a qualsevol treballador no és que se li posin les mans al cap, perquè crec que tots, tot i viure en un món de gelosies, sempre tendim a acceptar que la resta puguin tenir unes certes millores laborals. Però tothom pensa, clar, jo també. Jo també vindré a treballar demà 3 hores abans si em paguen 300 euros més. Llavors, això ajuda poc a les famílies que, havent estat sempre molt comprensives amb aquestes reivindicacions, acaben ja una mica fartes davant de tot el que ve aquest tercer trimestre. Per tant, això pel que fa a USTEC. Pel que fa al govern, crec que ells primer han pecat d'una certa ingenuïtat al pensar que la bona voluntat inicial i el canvi d'actitud no és en general a les conselleries d'Esquerra, sinó especialment amb el que va representar el conseller Cambray, que és algú que ha fet molt de mal per qüestions d'actitud i per la manera de governar en la relació amb els sindicats educatius. Crec que ells van pecar de pensar que amb el simple canvi d'actitud i de voluntat això ja aniria millor, quan el nivell de cremar-se dels professors estava tan elevat que era impossible. A partir d'aquí, els errors que han dit que són evidents i flagrants, que formen part de la tàctica negociadora, però han tibat massa, i ara tenim una relació tòxica. Quan tu tens una relació tòxica no pots anar amb la teva parella a reformar casa teva perquè acabareu barallats per qualsevol cosa. Per tant, crec que uns i altres haurien d'arribar dijous i dir, escolteu, nosaltres, totes aquestes vagues, ens aparquem. A canvi d'aquesta negociació que heu arribat a aquest pacte, que va ser una tàctica negociadora, hem arribat a un pacte amb els sindicats que són els majoritaris del país, però els minoritaris en l'educació, nosaltres la reobrim. I amb aquest acord de mínims, que suposa renunciar d'uns i altres, perquè al final uns han anat molt forts amb una cosa i uns i altres, tornar a començar. Tornar a començar, intentar acabar aquest curs en pau...
Però
i
els
veure...
discursos que arriben no és que vagin així a dijous.
Però paradoxalment, si tu mires la distància de les propostes...
Tampoc és tanta.
No és tanta. És a dir, entre 200 i 400 euros al mes, sí, ja sé que és el doble, però ostres, podem arribar a un acord, la ràtio, no és una distància que dius que és insalvable, és que estem parlant de coses que... És una distància que, estant en una taula de negociació i havent de barallar-se o batallar durant hores i hores, pensant en acords a llarg termini, en solucions diferents, en coses, en una relació sana, que no tòxica, es podria arribar a un acord.
En els augments de sous també s'ha de tenir en compte els terminis, eh? És a dir, la proposta del govern són 200 euros d'aquí a 3 anys.
Sí, però...
Comencen per 60, d'aquí 80, i acaben sent 200 euros d'aquí a 3 anys. Desconec si l'Auster, quan demana 400 euros, els demana ja el mes que ve. Si són el mes que ve, home, hi ha molta diferència entre els 60 i els 400, n'hi ha molta diferència.
Exacte, sí, ja
però, és a dir, hi és en els mestres i en qualsevol sí. altre salari. Estem parlant de la funció pública, estem parlant d'una estabilitat que no tothom té en el seu dia a dia. Però dit això, jo crec que hi ha dues coses. Una, el govern, tu deies, ha pecat d'ingenuïtat i d'una certa supèrbia.
Sí,
jo
sí,
crec.
Perdó, ingenuïtat al principi i supèrbia
sí.
posterior.
Sí, sí. I perquè... De la mateixa manera que crec que el govern s'ha equivocat en aquest pols pensant que els tombaria, també crec que estaria bé que l'USTEC reconegués que aquest govern, i no un altre, ha proposat una inversió rècord a l'educació. I que un govern, el que sigui, el d'un ajuntament, un consell comarcal, la Generalitat, o és igual, el govern central, ha de tenir una mirada transversal. I segurament per això hi ha una certa diferència entre la posició dels sindicats UGT i comissions i els sindicats gremials. Digues-li USTEC, digues-li SEMAF, és a dir, per què? Perquè tu has de tenir una visió transversal sobre l'administració pública. I els sindicats de classe la tenen, i els gremials tenen la seva part, que està molt bé. Que està molt bé, però que probablement té un punt miop quan el que has de fer és mirar d'una manera àmplia tot el que és l'administració. Després hi ha la comparació de si els Mossos més, hi ha més abans i més diners, i llavors venen els metges, que jo crec que sí que també tenen molts motius per queixar-se i probablement es queixen menys i no per manca de motius. És a dir, que jo crec que l'Illa va pensar, l'Illa o el govern Illa o el Consell de la Presidència, quan no hi era la consellera i estava... Havent-ho arreglat amb UGT i comissions, doncs aquests ja vindran.
Ja ho tindríem.
I jo crec que va pecar de desconeixement i de desconeixement del que és l'USTEC.
Que és una cosa, perdó, que en altres àmbits, per exemple, els pressupostos, a vegades passa. És a dir, que aquesta manera de negociar, de jo ho faig del cort amunt per pressionar l'altre, està molt pensada des del punt de vista de la tàctica política, no des del malestar dels professors. El que passa és que aquí, si anem a una guerra o una batalla a llarg termini, han d'anar molt en compte. És a dir, sí. Qui es pot permetre més una mobilització com la d'avui? El govern no li és còmode, però al final que ha tingut uns problemes al matí, les famílies han fet el que han volgut.
Hi havia molta gent a la mani, però si tu mires els percentatges de seguiment, són relatius.
Ara estava parlant amb els meus amics que són pares i que havien de portar a l'escola, doncs sí, un se'ls ha quedat a casa, els altres els han portat... a l'escola i han fet el que han pogut, però al final, si aquests dies es van sostenint, és el que deies tu abans, a qui li farà pagar més? Home, l'oposició li farà pagar al govern, i més si comet errors com el tema dels policies infiltrats. Però al final, el camp de suport que hi ha generat als professors, que segurament hi era molt més fa un cert temps, i que més enllà del tòpic de sempre, de les condicions i tot plegat, que això vull ja apartar-ho del debat perquè em sembla absurd, però fins i tot els professors se'ls pot, o els sindicats se'ls pot acabar girant en contra si allarguen molt aquesta tensió. Depèn, no ho sé.
Depèn, és a dir, per exemple...
Han de vigilar molt els
perquè,
dos.
Perquè també quan parles amb professors et diuen mentre només vam parlar de ràtios i mentre només vam parlar de recurs a l'escola inclusiva, ningú no es va fer ni cas. A la que vam deixar de fer colònies, tothom nerviós. Perquè llavors les empreses de cases de colònies... o compte perquè llavors el meu negoci depèn d'aquí, els autocars que portaven els... o compte perquè llavors aquí una part del sector també del turisme, o compte perquè d'aquestes extraescolars també depenen. Vull dir que també depèn si el govern pot permetre's que aquest conflicte, que ara mateix és només de la comunitat educativa, acabi també anant al sector de les cases de colònies, al sector dels autocars, al sector de les extraescolars... Si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen per perdre, perquè és evident que els professors hi haurà un moment que perdran la molta o poca simpatia que puguin tenir per bona part de la societat, que es vegi perjudicada perquè no pot portar els nens a escola, perquè encara que diguem que és molt important les ràtios, molt important els recursos, hi ha molts pares que també veuen l'escola com un pàrquing tant, on deixen els nens al matí i així se'n despreocupen, desgraciadament. Vull dir que si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen a perdre.
Jo no estic tan d'acord amb que sigui un conflicte només de les escoles, no. Hi ha hores d'ara, perquè ja han advertit les cases de colònies, ja han advertit els autobusos, ja han advertit les famílies... Sí, sí. Inevitablement els hi genera un embolic que el seu fill pugui anar a l'escola o no pugui anar-hi perquè decideixen no portar-li perquè només hi ha uns serveis mínims X, etcètera, etcètera. I per tant, jo crec que tant els uns com els altres farien bé de seure's dijous amb una actitud diferent, perquè crec que d'aquí a final de curs estaria bé que això es resolgués i que el curs vinent...
És que si no resol aquest any, el començament de curs al setembre...
Perquè si no, tindrem un començament de curs al setembre molt calent, perquè si la gent se'n va escalfada a l'estiu, quan tornem al setembre ens podem trobar que hi ha vagues el primer dia no, però el segon
I
sí.
I els que més pateixen...
I al final, perdoneu-me, els que més pateixen són els nanos, eh?
Clar, vull dir, hi ha una cosa que hi ha mestres que no volen escoltar, però és que és així. A qui més perjudica, Mayol, no és ni a tu, ni a mi, ni als nostres amics. Són a les famílies vulnerables, que són els que pateixen més els problemes d'aquests de les ràtios i les classes,
i que
no tenen l'alternativa el portaré a no sé on, perquè l'has de portar a l'escola sí o sí. I això estaria bé que també ho tinguessin present a l'hora de plantejar determinades mobilitzacions, que volguen ajudar, que volen ajudar els més dèbils de la cadena, poden acabar perjudicant més amb aquests infants. I després, dos, jo crec que el suport als mestres ha anat pujant i baixant en funció una mica també de com plantejaven ells les reivindicacions. És a dir, quan comença el soroll fort, que no era nou, perquè ja se n'havia parlat, i no només d'això, en cursos anteriors, és amb el canvi d'inici de curs, que aquí jo crec que perden una part important del favor de la comunitat, de les famílies. Després, quan comencen a parlar de les ràtios, de les dificultats, de que no se'ls hi paguen les nits de campaments, coses que probablement molts pares o molta gent desconeixia, jo crec que guanyen suports. Tant, és a dir, també ells han de calibrar una mica què reivindiquen i com ho reivindiquen. Perquè jo estic d'acord que aquesta inestabilitat permanent, que és evident que al govern no li convé i és el primer responsable en resoldre'l, tampoc crec que els hi estigui beneficiant si perduren el temps. El mateix favor que tenen ara el poden perdre.
I que a més, els temes que s'han de resoldre, més enllà de les reivindicacions salarials o laborals, han d'anar a resoldre el gran tema, que és què està passant ara mateix a les aules. Ah. Perquè baixa el nivell, com ensenyem amb les pantalles, com encarem el futur...
Com encarem la diversitat que... no només allò d'ètnia, sinó també de coneixement, de necessitats especials, etcètera, etcètera. Perquè, clar, les aules avui dia no són les aules de fa 30 o 40 anys. S'ha canviat moltíssim. I la dificultat de fer front a això no es pot utilitzar les mateixes receptes que s'utilitzen fa 30 o 40 anys, perquè la realitat és molt canviant.
No és només que també passa per aquí, que hi hagi 5 nens menys i un assistent social més, sinó que s'ha de replantejar tot el model de l'escola i mentre estem en aquest debat no s'està fent l'altre, que realment també
durant,
és important.
Perquè durant els darrers anys hi ha hagut canvis importants en el sistema educatiu, s'ha canviat la manera de treballar a les aules, es treballa per projectes, han entrat els mòbils, han entrat les tauletes, han entrat els ordinadors, etc etc, i estem en un punt en el qual algunes persones comencen a posar en dubte aquest model del que està passant a dins de les aules. No? I els que ens interessa l'educació, doncs veure que després es restringeix el debat en el món educatiu a coses tan, tan concretes, no?
Jo crec que no restringeix, és a dir, han sortit, 25 informes, ja no dels Bofill, que ara no sé com es diuen, sinó de llibres, vull dir, aquest debat hi és, a part de que és un debat que segurament és dels que més interessa als que tenim fills, no? Nosaltres no ens vam preguntar quan els hi van donar la tablet, no ens han preguntat quan els hi han tret els telèfons,
Hem anat fent
el que hem pogut, no? I, en fi, és molt difícil. I ells no ho tenen gens fàcil.
La tablet i el projecte i el telèfon és una cosa, diguem-ne, que a nivell social potser és, diguem-ne, és un debat més
públic. Si l'han de tenir al 10, als 12, als 14, a la tablet, ja no tinc el telèfon.
Però és un debat més públic perquè és més ampli, diguem-ne. No es restringeix exclusivament a l'àmbit educatiu, perquè també ens ho plantegem els adults, si hem d'anar amb el mòbil tot el dia
debat, damunt. I els companys que fan informació d'educació se n'han fet un tip de fer peces perquè la comunitat educativa hi és. Vull dir que existeix. Una altra cosa és que, en fi, informativament pugui ser més o menys rellevant, però sí que el tenen, aquest debat. I el debat aquest, per exemple, d'estudiar per projectes o no, doncs no sé,
havia
de ser fantàstic, però ara ja no ho és.
Ara ja no ho és, ho era molt, ara ja no ho és, etcètera. Com estudies mates, si amb caixetes, sense caixetes, etcètera, etcètera, no? Però a mi, potser en un món més ideal del que vivim, no? M'agradaria sentir els sindicats gremials i la consellera del RAM també parlar sobre aquestes coses, no? I aquest conflicte que crec que ja està molt enquistat, no beneficia aquest tipus de debat. És a dir, és evident que hem de parlar de ràtios, és evident que hem de parlar de persones especialitzades per atendre la diversitat, és evident, segurament, que hem de parlar de sous, però ostres, potser també l'educació de la canalla del nostre país mereix que parlem d'altres coses, no? I són debats que té la gent que hi entén, la gent que llegeix diaris, doncs potser se n'assabenten, però, o que escolten la ràdio o el que sigui, però és un debat que no està al carrer, no? I crec que és un debat que afecta molt el futur de els resultats que obtenen els nens i les nenes a les escoles, no? Perquè després vindran els exàmens PISA, després vindran els exàmens de nivell, i tot el dia estem dient que cada dia surt més baixet, no?
Falten 17 minuts per arribar a les 4, farem una pausa abans, però equitat.org és la Fundació Bofill.
Perdó, demano disculpes, però no era despectiu, si és que no sabia el nom.
Equitat.org.
Però això d'on diu l'antiga Bofill,
encara. Sí, l'antiga Bofill, perquè si no, no ens aclarim. Sí, això acostuma a passar. També durant molt de temps vam estar dient tants euros les antigues pessetes, això també ho havíem dit.
O l'antiga Convergència.
També ho diria, aquesta encara ara. Per cert, ja per tancar el tema, dijous hi ha reunió, i com dèiem, molta voluntat de canvi, no, consellera Sílvia Paneque, després de la reunió del govern avui, així és com el govern es planteja anar dijous a la reunió amb els sindicats.
És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació. Ara hi ha d'haver un principi de realitat.
Explicar l'acord amb UGT i amb comissions, escoltar a les reivindicacions de l'USTEC i els altres sindicats i bany de realitat.
És el que et deia abans, una relació tòxica. Quedem, si vols, i tu ja diràs el que hagis de dir.
I jo faré el que em semblarà.
I ja m'aniré, ja està.
Això per les dues parts. Per tant, ara mateix, home, som a dimarts, d'aquí a dijous veurem si canvia, però ara mateix moltes perspectives de canvi no ho sembla. Fem una pausa i decidim més coses.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc
que bo,
amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem patir?
I amb molt de Barcelona.
Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento más.
Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tretze minuts per arribar a les 4 de la tarda. Si tinc temps encara hi tornaré a la política catalana, però em vull aturar una estona en l'ansavirus, perquè un jove italià de 25 anys ha començat a tenir símptomes compatibles amb aquest antivirus. L'han traslladat a un hospital de malalties infeccioses de Roma per fer-li proves. Ja estava fent quarantena perquè va estar en el vol que va sortir de Johannesburg a Sud-àfrica cap a Europa i en el que durant una estona, només una estona, també va embarcar la dona que va morir més tard a causa del virus i que la van fer baixar de l'avió. Fins ara, qui havia donat presumptament positiu o havia tingut símptomes en aquest vol, ha acabat donant negatiu. Veurem què passa amb aquest jove italià. El pacient ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid que hi va donar positiu en antivirus sí que ha començat a tenir símptomes, està aïllat en una de les plantes més altes de l'hospital. La resta de passatgers, que en són 13, de moment són negatius, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. Aquest brot d'antivirus, segons diuen els experts, està acotat, tot i que no es descarta que pugui sortir algun cas positiu més entre els passatgers del vaixell, però no s'espera, segons l'Organització Mundial de la Salut, que això s'ha sortit de mare. Veurem, toquem fusta. El que no s'acaba és la confrontació del president de les Illes Canàries amb el govern espanyol. Avui, Fernando Clavijo, el president de les Canàries, ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver ocultat que un dels espanyols ja era positiu quan estava al vaixell. Diu que ho van amagar i que no ho han dit fins que ja havia desembarcat. El Ministeri de Sanitat, a través de la ministra Mònica García, li ha respost que tots els passatgers eren asimptomàtics i l'ha acusat d'estar intentant treure rèdit polític d'aquesta crisi.
Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
La relació entre el govern espanyol i el govern canari, ja, per exemple, amb la immigració ja va ser dificultós. Ara, un altre cop, amb l'antivirus. A més, amb un partit que a vegades dona suport, a vegades no el soe, segons com es vegi.
És que a vegades la política és molt absurda.
Bé,
una altra, bueno, sovint, però la política és un art noble que destrossen els polítics a vegades, i en aquest cas és que, o sigui, aquest intent de Fernando Clavijo de cada dia treure alguna cosa, que no és que el govern espanyol ho hagi fet tot bé, tampoc, però quina necessitat tindria el govern d'amagar que hi ha hagut un positiu? Perquè quin motiu hi ha? Vull dir, que és bastant normal que ha passat, aquests senyors en un vaixell, han desembarcat, se'ls ha fet una prova i un senyor ha donat positiu, ara no sé si és home o dona, ha donat positiu. Tu què necessites? Cada dia sortir perquè vas fer el ridícul amb lo de les rates voladores i ara necessites sortir com el que
nedadores.
Tens... Nedadores, perdó.
Nedadores, sí, voladores. Bueno, rates voladores,
bueno, aquí no,
si li pregunto,
també,
si li pregunto a l'ChatGPT, em diu que també, i l'envio a la ministra.
Ho veus que et lleves massa d'hora.
Exacte. Sí, aquesta ja començo a estar amb el cap volant, també. Vull dir, és que hi ha un moment que dius, escolta, jo també entenc que el senyor Clavijo no surti i digui el govern ho ha fet tot bé. Hi ha coses discutibles, com el fet de la decisió que es fes a Canàries sense l'aprovació prèvia, com el fet dels dubtes entre Robles i la ministra García sobre la quarantena, d'acord, però, escolti, el sisè dia de crisi no li trobarà una cosa nova al govern espanyol, no passa res, ja està, ja s'ha acabat aquesta crisi política.
Jo estic bastant d'acord, és a dir, segur que no ho ha fet tot bé, però se li poden retreure moltes coses al govern cada dia, però això... jo crec que ho ha gestionat prou bé, tenint en compte que fa una setmana ningú sabíem què era
que
això.
Que hi ha 100 persones amb un vaixell, sí. Un virus, unes rates de no sé on.
Que Ushuaia, Argentina i altres llocs d'allà sabien el que era, però aquí no. A mi no m'enganxaran dient com es propaga o es deixa de propagar. O sigui, a la hemeroteca no quedarà un tall de esto es un resfriado. No. Però de la polèmica política, a mi em sembla que de veritat, la veig artificial, la veig forçada i sobretot la veig irresponsable. És a dir, si l'OMS s'equivoca i si els experts s'equivoquen, doncs el senyor Clavijo tindrà motius per dir no sabien el que deien. Però amb tot el que han dit fins ara, crec que la seva resposta no ha estat correcta, perquè el que ha fet és fomentar una por entre els seus ciutadans que amb el que diuen els experts i el que diu l'OMS, no estava justificada. I ja no diem si a més a més, demana ajuda a la intel·ligència artificial perquè li digui que les rates poden arribar nedant 200 metres o 400 metres, no sé quants eren,
no? No recordo.
O avui dia això, quan el Ministeri ho ha explicat, és a dir, era un pacient, que de veritat no sabem si és home o dona, que primer va donar un positiu lleu, no? Que és això que vam aprendre també amb el coronavirus, després a la segona va donar negatiu i ara ha tornat a donar positiu. Que a més és que no en treu res del govern per mentir en això. Llavors, el dispositiu que, vist des de fora... era complexa perquè diferents països, a més amb protocols diferents, perquè els holandesos fan la quarantena a casa, els d'aquí estan tancats, els d'Estats Units també tindran esperant en un hospital, vull dir, una mica cada país, que això ja no sé si hauria de ser així o no.
I encara més dificultós per les exigències del govern canari de demanar que el vaixell no toqués terra i que quedés fundejat i no pas atracat. Si hagués atracat hagués estat més fàcil perquè amb un EPI haguessin baixat pel seu propi peu, pujat a l'autocar i ja està. No, se'ls havia de treure des del vaixell perquè, clar, no van voler que toqués terra. Vull dir que això era per complir una de les peticions del govern canari.
Sí, a mi em sembla que té un punt d'irresponsable, la veritat. És a dir, crear una por que a priori no està justificada i a més amb una cosa que no decideix només el govern espanyol, perquè en aquest cas ho decideix l'OMS, que és qui li diu, no? A més, et toca fer-ho i a més per solidaritat, no? A Canàries, que ja era un dels destins del vaixell. Tinc la sensació que el senyor Clavijo ha entrat, s'ha anat embolicant ell, sí. I ara no sap molt bé com sortir-ne i cada dia la diu més grossa, no?
Jo crec que tot el que hem sentit fins ara de l'antivirus per la part de l'OMS i dels experts, no?, donen una certa tranquil·litat i una certa seguretat del que és o no és aquest antivirus, i no ens expliquen que a segons quins països d'Amèrica Llatina hi ha casos cada any i ningú li agafa... No?
I fins i tot hi ha morts cada any.
Perquè té un índex de mortalitat que és el que és. No? I per tant, només puc entendre les declaracions del senyor Clavijo des de que ha començat aquesta crisi del vaixell com entre l'atac de Banyes de no m'han tingut prou en compte i necessito donar o fer-me el valent davant de la meva parròquia, que són els meus votants, no? I per tant, no respon ni molt menys a cap criteri mèdic o de seguretat o el que sigui, sinó que només respon a defensar el seu territori, sí, sí, i a que els seus votants, doncs, estiguin contents de, mira, almenys ha contestat, no? Això té un recorregut curt, perquè al final el vaixell ja és fora de Canàries i navegant cap a
però
cap als Països Baixos.
Però a vegades l'electorat premia aquestes actituds.
Sí, per això t'ho dic.
Per això ho fa.
Per això ho fa.
Que també
fa
gràcia Mònica García dient intenta treure rèdit polític. Pues com tots els com polítics, en qualsevol moment que ho fan.
Clar, el que passa és que s'espera que, a part de treure rèdit polític, quan gestionen tinguin un punt de responsabilitat.
Ah, sí, sí, això no? Sí, amb tot.
Ja no et dic el bé comú.
No, encara és naïf, la nena.
No, perquè jo...
No, és
perquè,
veritat, té tota la
perquè
raó.
Perquè la política però... és gestionar. Hauria,
sí, sí.
Clar,
sí.
Llavors... No, perquè la generació de l'alarma que pot haver estat generant aquest senyor no condueix a res, al contrari. És a dir, no, quan l'OMS i els experts han estat dient... No? Tothom tranquil, perquè això és el que és, i és veritat, avui mateix el senyor de l'OMS, quan ha sortit de la Moncloa, ha dit pot ser que surtin més casos, però no s'espera que en surtin més enllà de la gent que ha estat al vaixell, doncs, i ha fet una recomanació als Països Baixos dient potser que us ho mireu, això, no? De com esteu fent les quarantenes. Més enllà d'això, l'alarma que produeix aquest senyor no serveix de res, al contrari, més aviat és perjudicial per tota la resta de la societat, no?
Bé, veurem, en tot cas hi haurà segurament algun degoteig més de casos en els pròxims dies, però s'espera, com dèiem, que sigui de gent que estava en aquest vaixell i que si estan més o menys controlats i a més en hospitals, doncs a veure si es poden anar recuperant tots plegats. Ens queden, 4 minuts per arribar a les 4, per tant no cal que us hi estengueu gaire, però espereu per la setmana que ve, acord de pressupostos?
Sí.
Sí, però aquest sí, aquest sí és un desig o
no,
és
pinta,
sí, els missatges que arriben és que
tu has dit que siguessin breus. Jo crec que
una mica més, perquè el Garriga fins d'aquí 3 minuts i mig no hi entrarà, però
crec que la setmana que ve, si res no es torça i si tot evoluciona com ha d'evolucionar, hi haurà pressupostos no sé si aprovats, però almenys tindrem l'acord.
El dubte era què passaria després de les eleccions andaluses. Abans ja sabíem que no en sabríem res. Per tant, els terminis són els que ja eren previsibles. Hi havia el dubte si amb el cas de les Mosses infiltrades i la petició de que es destitueixi a Trapero, això podia ser una dificultat en la negociació. Esquerra i Comuns han deixat clar que no. I, per tant, en principi, jo crec que si no es trenca res molt gros...
Alguna sorpresa hi pot haver, però en principi, si tot va com ha d'anar...
Sí, si tot depèn d'una bilateral, perquè allà es digui que es faran coses...
Exacte, el camí està traçat...
Moltes sorpreses no hi poden haver, més que res, perquè ja estem a meitats de maig, sí, i al final acabaran aprovant els pressupostos del 26 l'any 2027.
I quan parlem de coses heretades, la línia orbital és del 2004, vull dir que vindrà d'un any.
Jo crec que és esperable i a hores d'ara ja és molt desitjable. No? Perquè sí, no cal aprovar els pressupostos al mes de setembre, perquè els pressupostos al mes de setembre no tenen gaire temps d'execució, diguem-ne.
Una altra cosa, sí que li arribar fins aquí després d'allargar-ho tant.
La resposta curta, no.
No, estava pensant...
La resposta
una dada
que
sempre
més llarga és política.
Que l'últim president que va aprovar tots els pressupostos...
Això t'agrada molt, això t'agrada molt.
I els va aprovar temps, es deia José Montilla.
Sí.
És una dada que sempre...
T'he vist dir-li amb ell en persona, fins i tot.
Sí, bueno, perquè va estar comentant aquesta dada i ell va respondre, perdona.
Fets i no paraules.
Exacte. I el president Montilla va respondre, perdona, jo no vaig perdre ni una votació al Parlament. I aquell govern li deia el Dragon Khan.
Sí que t'ho va dir, és veritat, és veritat.
És una dada que, perquè, ostres, allò de l'aprovació, de fet, una altra dada que m'agrada molt. En els últims 15 anys hem estat més dies en pròrroga pressupostària que amb els pressupostos en vigor.
Que en teoria el tòpic diu que és la llei més important de la legislatura.
Sí, però... Dragon Khan va ser el primer tripartit.
És veritat. No va dir Ernest Maragall.
No, va ser Carretero, no?
Jo diria que era el primer.
Però ara,
segur que el del Montilla també
el segon tampoc semblava una bassa d'oli.
Pues mira.
Però amb el que ha vingut després...
No, clar. Bueno, clar, perquè hem ficat el Xambala ja.
Sí, sí. Bé, en tot cas, veurem si la setmana que ve doncs, hi ha acord de pressupostos, ja ho anirem informant a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Nosaltres ho deixarem aquí. Queda un minut per arribar a les 4 de la tarda, un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per escoltar els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en un una nova edició del Catalunya Migdia. Gràcies a la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Ho deixem aquí. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.